i jo la Luz, que entenc que deu ser alguna de les responsables de l'empresa, i diu, per què t'ho diem? Doncs perquè és possible que aquest sigui el nostre darrer correu. Ah. Dic que sense cap comunicació prèvia, o la Luz s'acomiada per una banda i Energia 21 els dona la benvinguda sense que ningú els hagi dit res, que ara de cop això, el seu contracte està a un altre company.
És molt bèstia això. Escolta, amb molta brevetat, perquè és tard i t'he d'anar a la Federació Catalana de Futbol, que tenim els Mossos escorcollant, i tinc algunes notícies d'última hora, com el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola i les grans perles que té a dit aquest home.
Home, és que és un...
És un clàssic, eh? O sigui, això serà maco, aquest home.
Bisbe de Valladolid.
Aviam. Sergi, hi ha molta gent que diu, ja de fa temps en vam parlar, que no reben cap factura de la llum.
Sí, això vam parlar el setembre del 21 i vam explicar en aquell moment que era un problema en el sistema de facturació de les grans companyies elèctriques, Endesa, Iberdrola, etcètera, etcètera. En aquell moment vam explicar això. És veritat que ja ha passat molt de temps. Hem pogut confirmar que aquest problema continua i que hi ha clients que pot ser que en aquell moment, quan en vam parlar, rebessin factures i ara no les rebin. Hi ha gent que fa 7-8 mesos que no en rep, gent que fa més d'un any, un any i mig fins i tot, que no rep aquestes factures. El problema en aquest sistema de cobrament continua, el van reduint, però encara continua. Llavors, l'altra consulta que la gent ens feia, que era aquest temor de, escolta, clar, si jo porto 8 mesos de factures acumulades que no he pagat, quan m'arribin de cop, què faré? Que sàpiguen que almenys el compromís públic de totes aquestes empreses, que ho hem pogut confirmar ara fa una estona al matí parlant amb totes elles, és que permetran fraccionar el pagament. Per tant, no hi haurà un mes que algú rebi 9 factures de cop de la llum, si les que tenia acumulades, sinó que les podran anar pagant més a més.
Val. També ens preguntes que...
El comptador elèctric es tenia que haver resolt.
Bueno, una cosa més?
Ja està.
Val. Un moment, no et moguis. Primer, Albert Pedrol és a la seu de la Federació Catalana de Futbol, on aquest matí explicaven que els Mossos estan escorcollant aquesta federació al carrer Sicília de Barcelona. I pel que sabem, sembla que tindria a veure amb les presumptes irregularitats en les últimes eleccions. Los más viejos del lugar, o sigui, els del No ho diguis a ningú de Catalunya Ràdio, se'n recordaran fa molts anys que la Federació Catalana, cada vegada que hi ha unes eleccions, hi ha un merder, que ara me'n recordo aquella època que hi havia Jaume Roura, no Roures, Jaume Roura, hi havia en Jordi Roche, aquell merder de les paperetes de la Federació Catalana. Va haver-hi un merder una nit que vam estar fins a les 4 de la matinada en un programa especial, el No ho diguis a ningú, tan bèstia...
I ara
que...
s'impugnen, no?
Sí, ui. Aviam, Albert Pedrol, bon dia, t'ho diràs.
Bon dia, doncs mira el que deies, Jordi, ara mateix, pel que sabem a RAC1, pel que ens expliquen, la investigació seria per aquestes presumptes irregularitats en les últimes eleccions que van acabar amb Joan Soteras a la presidència de la Federació Catalana. La història és la següent: els agents han arribat abans de les 8 del matí, ja no han deixat entrar els treballadors, que ara mateix estan esperant a fora, al carrer. Aquesta és la imatge, desenes de treballadors ara esperant-se al carrer, a fora de les instal·lacions de la Federació. Els han demanat les dades i el telèfon, els han demanat tenir-los localitzats durant 2 o 3 hores, que és el que esperen els Mossos que duri aquest escorcoll. Els treballadors també els han dit que es tracta d'una investigació que es troba sota secret de sumari, i el que és un fet, un cop dit això, és que la Federació està immersa en 2 investigacions. La primera, la del cas Soule, que va acabar amb Ángel María Villar fora de la presidència de la Federació Espanyola per presumpta corrupció, i la que comentàvem, que és la que sembla que els trets van per aquí, la d'un presumpte frau en les eleccions de la Federació. A aquesta hora sembla, per tant, que la cosa podria anar per aquí, tot i que els Mossos, de moment, no va d'emboca. Per cert, uns Mossos que actuen com a policia judicial, és a dir, que la investigació no l'estan portant ells directament.
Va, gràcies a Albert Pedrol. Qualsevol novetat, aquí estem, eh?
Perfecte, fins ara.
Més notícies d'última hora. Els comuns han decidit presentar una esmena a la totalitat als pressupostos del govern de Catalunya i, per tant, compliquen l'aprovació dels comptes d'aquest any. Esquerra i en Comú Podem es van reunir ahir, però no van acostar posicions, sobretot pel que fa al projecte del Hard Rock. Per això han decidit presentar l'esmena a la totalitat. Una. I la segona notícia, que és sobre el personatge en qüestió, que és la Conferència Episcopal Espanyola, que
Luis Argüello
acaba de triar l'arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, com a nou president de l'organisme. Argüello substitueix l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que al seu costat és el seu costat podria ser perfectament... No. Joan Josep Omella podria ser perfectament el mossèn Tronxo. Mossèn Tronxo, que era, si no...
Mossèn
Ballarín. Podria ser perfectament. Lluís Argüello és conegut perquè els últims mesos ha carregat contra la llei d'amnistia Creu que atenta contra els pilars bàsics de la convivència a Espanya? Mira, aquí tira que te vas perquè molts mossens poden opinar això. No sé si un mossèn ha d'opinar això, però, mira, defensa que només s'hauria d'aprovar si els independentistes renunciessin a liderar cap altre procés unilateral o il·legal. Luis Argüelles, però, que aquí per mi comença ja el gran problema, és un arquivisme molt conservador. Per exemple, ha criticat els progressistes que, segons ell, defensen el sexe consentit, però en canvi no permeten que el pare decideixi en un avortament i ho deixin tots en mans de la dona. O sigui, és un masclista de manual. També ha carregat contra l'homosexualitat. Diu que no es pot curar. Per tant, considera que és una malaltia. I que els gais no són autènticament homes. O sigui, és masclista, és homòfob. Repetim, aquest home és el president de la Conferència Episcopal Espanyola. Amb una pudor de sofre... amb una pudor de sofre que està més a prop del, de l'infern que del cel, aquest home, ja t'ho dic jo ara.
I de Rocco Varela.
Sí. Com deia aquella gran frase, que m'agrada molt, cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Un corp vestit de negre. Pensant totes aquestes coses, que això al segle XXI, mentre a França s'està aprovant l'avortament i es posa la Constitució i ho signa gent de la dreta i de l'extrema dreta, entre elles Marine Le Pen, aquí es dona a la Conferència Episcopal Espanyola aquests personatges. I ho diu una persona que és creient. Torno a repetir 50.000 vegades, que com deia José María García, ya me han quitado la afición, a ver si me van a hacer perder también la fe. Mònica Hernández, pa'lante.
Vinga, pa'lante, Basté, que m'acabes de destrossar l'ull de poll, però jo vaig refent, vaig refent. Molt bé, avui heu tret aquella cosa monàrquica que teniu tots a dins, perquè tots la teniu. Alot Bou ha dit que és molt fan de Camila Parker Bowles, m'ha sorprès, oh? Et feia més de Diana, segurament.
Són tan feliços aquests dos, a totes les fotos, a tots els vídeos surten feliços.
Molt bé, en Joan, que ens ha recordat, home, és que va ser una relació molt dura fins que van aconseguir consolidar-la. En Joan, que ens ha recordat allò de que la societat britànica justament està dividida entre els de Lady Di, Diana de Gales, i els de Camila. Antoni, que no ho sabíem, ens ha explicat que en Carles d'Anglaterra feia d'home del temps per causes benèfiques. Sí. Hem de buscar un vídeo d'aquests. També ens has dit que des de petit eres molt fan de les tertúlies. Això ja es nota, eh?
Ai, calla. Sí, sí.
Molt bé, hem fet l'1x1 de la Casa Reial Britànica. El resum l'ha fet en Jordi Basté. Tothom està malalt, però res és greu. Per tant, tranquils, que no passarà res. Hi ha una passa, hem dit, a Buckingham Palace. Molt bé, som... Ah, la Lola m'ha encantat. La Lola ho ha aterrat tot. Ha dit, Harry està living la vida loca. És una espècie de Froilán. Fot el que li rota.
Tu has dit això,
reina? Tu has dit això, t'ho prometo.
Oi? Jo n'hem parlat del Froilán.
T'ho has dit tu,
la
Froilán?
Ho ha dit la Sara, em sembla.
Sí?
Sí.
Bueno, una dona ho ha dit, i no era jo. Molt bé, el nivell ha anat baixant. En Joan ens ha portat al Mira qui en baila, on hi va sortir la Carmen Martínez Bordiu.
Això, Carmen, no em sortia el cognom.
Exacte. I, a més, tu has dit que anava gairebé en calcetes, no. El que feien és que la vestien de domadora de circ, de...
No, ho va dir Bono, jo no.
No, però és mentida, perquè a més he buscat les fotos. El que van fer és ridiculitzar-la. I això Toni Cruz i en Mainat ho van admetre uns anys després de... Ens van obligar a tenir-la i ens van demanar que la ridiculitzéssim. I ells ho van fer, vestint-la malament i tot això. En fi, molt bé, Francina Armengol avui, ui, la Francina és com jo, canvia paraules, peninsular per insular. Clar, li passa allò del català, el català contractos, anava dient contractos tota l'estona. I també la Lola, aquí sí que ho has dit tu això, una cosa és l'Avalos, que hi havia certa connivència amb aquesta trama Coldo, i una altra és la Francina, que hi va haver o mala praxi o una mica d'incompetència, falta de diligència. Molt bé, vinga, frases de l'Armengol a lo Pantoja. Jo no soy de esas. Frase de l'Armengol a lo Esteban. No dejaré que ensucien mi nombre. En fi, brutal. I ara, el Basté, jo tenia una frase final, però m'ha agradat molt aquesta que has dit ara.
Què era? Cuando el grajo vola abajo, hace un frío del carajo.
M'encanta.
Era un amic meu que és l'Artur Vilalta, me l'acaba de recordar.
M'encanta, per tant, aquesta és la frase final. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo.
D'aquí un mes parlem dels grans nyaps de la història dels Oscars. En Jaume Ripoll, que ve amb l'espasa preparada per dir aquelles pel·lícules que van guanyar l'Oscar i que ningú se'n recorda, i d'aquelles pel·lícules que no la van guanyar i que haurien d'haver-les guanyat. I després el Pere Maria Mas amb el David Brock per parlar de televisió i de la Victòria Federica, que avui tindrem més dades sobre aquest programa d'Antena 3, que suposo que tindrà una audiència bestial el dia que debuti aquesta dona. Però abans... Hola, Polls.
Hola.
Hola, bon dia.
I ara, tranquil·litat. com la que et dona Movistar Prosegur Alarmes, la primera i única alarma amb garantia antiocupació amb la que tu i la teva família estareu encara més tranquils. Movistar Prosegur Alarmes dissuadeix i protegeix de les ocupacions i a més es compromet amb la seguretat de casa teva. La instal·lació feta per especialistes, connexió a les 24 hores, avís immediat a la policia, vigilants d'intervenció immediata, sistema de videovigilància i compromís. Contracta la primera i única alarma amb garantia antiocupació per 39,90 euros al mes durant un any al 900-222-250 o a movistar.es.
Lola García, que vagi bé, eh? Adéu, Lola. Que vagi bé, Joan López Alegre, que vagi bé. Ot Bou, Mònica Hernández, Toni Aira, Estiquisme, fins ara. D'aquí uns moments, Jaume Ripoll, al món a RAC1.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional de depressió, autisme, TOC o estrès a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. Visita a Manresa la col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
El Mago Junque presenta per primera vegada a Barcelona Hangar 52. Un espectacle únic per a tota la família. Del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli. Entrades a junque.es.
Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Estàs entrant a la planta noble. La casa dels meus besavis, l'Amàlia Godó i el Josep Batlló. Amb ells comença la nostra història.
Arran de l'èxit d'una nit d'hivern, prorroguem l'experiència nocturna a la Casa Batlló. Només fins al 17 de març, promoció 2x1 per a residents i nens gratis.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero, el 7, 8, 9 i 10 de març. A Fira Reus t'estarem esperant. Descomptes brutals et trobaràs.
Vine a l'Expo Fira Kilòmetre Zero del 7 al 10 de març a Fira Reus, l'exposició més gran de Kilòmetre Zero.
Aquesta primavera, llança't flowers al centre comercial Esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camil Escurela amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Si triar és estalviar for you, estalvia un 50% en tots els matalassos i canapès Picolini Flex. I a més, un 20% de descompte addicional en cupó bescanviable en els matalassos i canapès Flex i Picolini del nostre fullet. Fins al 25 de març als hipermercats, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Wow! Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot compres on compren els que en saben i aconsegueixes els millors preus pels teus projectes. Com amb aquest paviment Nucles, ara per només 7,95 euros. I aquest pack de vitroceràmica més forn per només 279 euros. No esperis més per estalviar. Ara a la teva botiga i a Brico Depot Ponés.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un quart de 12 tocades. Diumenge que ve se celebrarà a Los Angeles l'edició número 96 dels Oscars. Els experts en cinema diuen que aquest és un dels millors anys de la història perquè entre les 10 candidates a la millor pel·lícula hi ha títols aclamadíssims com Oppenheimer, La zona d'interès, Anatomia d'una caiguda, Killers of the Flower Moon, Vides passades, Pobres criatures o Els que se queden. Per tant, hi ha moltes opcions que la pel·lícula que s'endugui l'Oscar més important sigui merescut, al contrari del que ha passat en altres edicions quan el Premi Gros se l'ha endut una pel·lícula que potser s'ho mereixia molt menys que altres títols i que queden en una mena de llim de la mediocritat. Per aquest motiu, a 5 dies dels Premis Oscars volem repassar algunes de les grans injustícies d'aquest premi amb el cinèfil, cofundador i director editorial de Filmin i col·laborador del món a RAC1, Jaume Ripoll. Hola, Jaume, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Has vist totes les pel·lícules candidates d'aquest any?
Aquest any sí.
Sí. Qui guanyarà?
Qui guanyarà? Oppenheimer.
Qui creus que hauria de guanyar?
Això és més difícil. N'hi ha moltes que m'agraden. Jo diria Anatomia d'una caiguda o La zona d'interès. Per mi, La zona d'interès hauria de guanyar.
La zona d'interès?
Sí.
La zona d'interès és la del nazi.
La del nazi.
De la família nazi, que és... Que... Bueno.
Què vol dir el bueno? Que no t'ha agradat?
No, 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 no. No l'he vist encara.
Ah, perfecte.
No l'he vist encara.
Espera Filmin, doncs.
Val. Pom?
Espera Filmin, que
la segona. Quan arriba?
El maig.
De veure-la abans. Escolta, comparteixes la idea que és una de les edicions dels Oscars amb més qualitat de la història?
Sí, sens dubte. Crec que és la primera edició post-pandèmia, on es van poder rodar les pel·lícules de forma normal, sense els impediments de la pandèmia, i es nota, crec que hi ha una qualitat. I a més hi ha pel·lícules que recorden a tots els diferents tipus de cinema que es fa avui en dia, no? La gran producció, Oppenheimer, el cinema clàssic, l'Scorsese, el cinema dels anys 70, així com més autoral, que és Los que queden, The Holdovers, i el cinema europeu també de qualitat, com com Anatomia o La zona d'interès.
Recordes una edició dels Oscars com aquesta?
Edicions millors, no? Si ens anem als anys 70, tu mires les edicions dels 70 i...
Les pel·lícules que dius, mare meva, no?
Quin és millor que l'anterior, no? Hi ha un any, per exemple, que hi ha Network, Todos los hombres del presidente i Taxi Driver.
Hòstia!
Em diràs. I no van guanyar cap d'aquestes.
Ah, no?
No, ja direm després, direm que no.
Anem ja a les grans injustícies, eh? Les grans injustícies de la història dels Oscars, que, esclar, evidentment, en 95 edicions n'hi ha de tots colors. Comencem per les 5 pel·lícules que, segons Jaume Ripoll, haurien d'haver guanyat l'Oscar a la millor pel·lícula i no ho van fer. És a dir, això que ara explicarà el Jaume són pel·lícules que no les van guanyar i que per ell les hauria d'haver guanyat. Anem enrere, eh?
Anem enrere.
Oscars 1942. Aquesta. Aquesta és la pel·lícula que va guanyar. Quina era aquesta?
Qué verde era mi valle. Imagina't. L'has vista?
No.
Imagina't. I va guanyar enfront d'una pel·lícula que segur que has vist i segur que han vist gairebé tots els nostres oients, que va ser Ciudadano Kane.
Ciudadano Kane no va guanyar l'Oscar?
Ciudadano Kane, la pel·lícula d'Orson Welles, l'òpera prima d'Orson Welles, no va guanyar l'Oscar. És una de les grans injustícies de la història del cinema. A més, aquell any, el 42, no només hi havia Ciudadano Kane, també estava El halcón maltès, de John Huston, una de les millors pel·lícules del cine negre, El sargento York, del Howard Hawks, extraordinària per i militar, i La loba, del William Wyler, un melodrama d'aquests clàssics, i Sospecha del Hitchcock. Per tant, totes aquestes, i la que va guanyar, va ser Que verde era mi valle. Una cosa bona, que potser els oients no saben, que ara que hi ha 10 nominacions als Oscars, a millor pel·lícula, als anys 40 també hi havia 10 nominades. És una cosa que es va fer durant uns anys, després van canviar, van dir 5 nominades, i després, ara fa el 2010, van tornar a les 10 nominades.
Per tant, va guanyar Que verde era mi valle davant de Hitchcock, davant de Huston, davant d'Orson Welles,
Howard Hawks i William Wyler.
Pues imagina't. Anem a 40 anys més tard, per tant anem als anys 80, any 1982. La pel·lícula guanyadora va ser... Això que no s'acaba... Una pel·lícula d'aquelles que dius no s'acabava mai. Aquesta.
And here, ladies and gentlemen, is your verdict. The winner is Richard Attenborough for Gandhi.
Gandhi,
parlant l'altre dia de pel·lícules llargues, no? Gandhi és l'exemple, la pitjor de pel·lícula llarga.
Val. Quin va sortir perjudicat?
Van sortir moltes. Era un any on estava Tutsi, aquella meravellosa comèdia.
Uau, el Dustin Hoffman.
I la Jessica Lange, fabulosa, del Sidney Pollack. La decisió de Sophie, la gran pel·lícula.
Meryl Streep.
I El submarino, aquella pel·lícula europea, ara que parlem de pel·lícules europees, del Petersen, del Wolfgang Petersen.
Les butes d'aquella pel·lícula.
Però la més famosa era E.T.
No!
E.T. no va guanyar l'Oscar. L'Spielberg té una maledicció amb els Oscars bastant important. Hi ha un vídeo molt divertit que recomano que la gent vegi, que és l'any de Tauró, de Tiburón, on l'Spielberg veu que no el nominen a l'Oscar, i això es gravava abans de les xarxes socials. La cara que posa l'Spielberg quan no el nominen al llistat de nominats és boníssima.
Com dient, què feu?
Com dient, us heu equivocat bastant.
Val. Perdona, m'has dit que la que guanya Gandhi hi ha...
E.T.
Tutsi.
Apunta, La decisió de Sophie i El submarí. I guanya una pel·li de 3 hores i no sé quants minuts més, que és Gandhi.
Hòstia, però això és un pecat mortal, amb aquesta... O sigui, un Spielberg, un Sidney Pollack...
Un Petersen i un Pakula.
I un Pakula amb Meryl Streep fent el paper de la seva vida. Bueno. Bueno, anem als anys 90. La millor pel·lícula va ser per aquesta. Era magnífica.
A tu t'agrada molt aquesta pel·lícula?
A mi aquesta pel·lícula em va agradar molt més del que la gent pensa.
I l'has tornat a veure?
No.
Veus? Això és el que... Potser has de tornar a veure ara que s'ha posat de moda el Kevin Costner per Yellowstone.
Sí, que està molt bé aquesta sèrie.
Està molt bé, també és molt curta, com la pel·lícula que li va donar l'Oscar, que era Bailando con Lobos, una pel·lícula...
Sí, Ballant amb Llops.
Ballant amb Llops.
Aviam, què hi havia aquí?
Bueno, aquí hi havia una pel·lícula molt pitjor que Ballant amb Llops.
Què era?
Que va estar nominada a millor pel·lícula. Va ser Ghost. Ghost, Patrick Swayze, Demi Moore, la Whoopi Goldberg, que de fet
que va guanyar un Oscar. Sí.
Ghost va estar nominada a millor pel·lícula. Els anys 90 no van començar massa bé, ho hem de dir. També estava nominada Despertares, que és una bona pel·lícula, tampoc tan bona.
És la del Robin Williams, aquesta? La Robin Williams
i el Robert De Niro, sí. Basada en el llibre de l'Oliver Sacks. I El Padrí 3, la pel·lícula que es conserva molt millor del que la gent recorda. La gent va criticar molt El Padrí 3 per la Sofia Coppola, però fa 2 anys el Francis Ford Coppola va fer un nou muntatge de la pel·lícula, que es diu Coda, El Padrí 3 Coda, i és molt, molt bona. Per tant, recomano que si heu de tornar a veure El Padrí 3, mireu El Padrí 3, mireu la versió nova del Coppola. I la que no va guanyar, que per suposat és la que havia d'haver guanyat, hauria d'haver guanyat, era uno de los nuestros, Goodfellas, de Martin Scorsese.
I no estava aquí.
Per tant, Kevin Costner arriba a guanyar l'Scorsese.
L'Scorsese és com... Pecat mortal.
L'Scorsese és com l'Spielberg, que és un d'aquests directors, grans directors, que han estat maleïts al llarg de la història dels Oscars.
Anem a un altre... L'any... Ui, aquesta és grossa, també. Any 1998 guanya aquesta pel·lícula de sucre, que va, està bé, aquesta.
La banda sonora també estava molt. És molt maca, la banda sonora. Pel·lícula de Teita Fitas, que li diem nosaltres,
sí?
No? De cafè a migdia. Shakespeare in Love. Mira, els anys, l'any 1998, que va ser l'any de Shakespeare in Love, aquesta pel·lícula amb la Gwyneth Paltrow i la Judi Dench i el Joseph Fiennes, que va guanyar l'Oscar, va ser un dels anys més polèmics de la història i va fer que hi hagués canvis en els acadèmics. Perquè es faci una idea, l'inversió d'un estudi de Hollywood per intentar guanyar un Oscar va dels 5 milions als 30 milions de dòlars, només en campanya de promoció, sí, pels Oscars. L'any aquest, el Harvey Weinstein, que coneixereu tots, sí, va ser el que estava al darrere de que Shakespeare in Love li guanyés l'Oscar a dues pel·lícules bèl·liques que s'hi han fet història. La delgada línia vermella, el Terrence Malick, una pel·lícula excepcional, i Salvar el soldado Ryan, de Steven Spielberg.
O sigui, Shakespeare in Love va guanyar a Salvar el soldado Ryan i a la delgada línia roja.
Sí, i lo més dramàtic d'aquella nit era que Spielberg va guanyar l'Oscar al millor director per Salvar el soldado Ryan, i per tant tothom esperava que Spielberg guanyés millor pel·lícula. La imatge, la cara de la platea quan es diuen Shakespeare in Love, l'Oscar va a Shakespeare in Love, és un drama, una tragèdia col·lectiva.
És que Salvar el soldado Ryan només per aquells 20 primers minuts ja val la pena.
Sí, no, i
Salvar el soldado Ryan, tota la pel·lícula
és un referent.
I per mi encara millor la delgada línia roja, que a mi, que no era un gran fan del cine bèl·lic, de l'època del Tora 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 i del Patón, no era gaire amable amb el cine bèl·lic, a partir d'aquí se m'obre una nova perspectiva amb la delgada línia roja, que és una pel·lícula bèl·lica perquè no deixa de ser una pel·lícula filosòfica.
Sí, com ho era El cazador, que El cazador sí és una pel·lícula que va guanyar l'Oscar amb la Meryl Streep i el Michael Cimino, exacte, i aquesta sí que és una pel·lícula en reflexió, El cazador, sobre la guerra del Vietnam. La de la línia roja també és una d'aquestes pel·lícules que val molt la pena recuperar.
Tens alguna altra que diguis? Que... Un altre any que diguis?
Mira, hi ha un any, que és el que et parlava al principi, aquest any de Network, Todos los hombres del presidente i Taxi Driver, per tant, tres de les millors pel·lícules de la història del cinema, sens dubte, i de les pel·lícules més imitades, les tres varen perdre davant de Rocky. Que Rocky no és una mala pel·lícula,
no,
però Rocky no està a l'alçada de Network, Todos los hombres del presidente ni Taxi Driver.
No, sens dubte. Hi ha cinc pel·lícules que has dit que no haurien d'haver guanyat en cap cas. Comencem per aquesta. Jo d'aquesta pel·lícula només tinc un record, que és James Stewart pintant-se mentre plora, pintant-se el somriure del pallasso.
El millor plano de la pel·lícula?
Sí.
Sens dubte.
Estem parlant de l'espectacle més gran del món.
De Cecil B. DeMille, aquestes grans pel·lícules de gran format que tenien una vocació comercial interessant, però que no haurien de ser mereixedores de l'Oscar. N'hi ha més, hi ha la història del cinema, també hi ha La volta al món en 80 dies, que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula.
Sortia el Cantinflas, no?
El Cantinflas, exacte, el David Niven, el protagonista. I són aquestes pel·lícules com de 3 hores, molt cares, grans produccions, que les veus avui en dia i potser no es mereixen.
Jo recordo d'una que vaig riure quan era petit, que era El mundo está loco, 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 loco.
És boníssima aquesta pel·lícula, no, Stanley Kramer, extraordinària.
És extraordinària, recomano tota la gent i fins i tot als pares que tenen criatures petites, que és molt divertida, molt divertida.
I llarguíssima, també, és una d'aquestes pel·lícules.
Llarguíssima, que passa a Los Ángeles, llarguíssima.
Quan parla la gent, no, es fa el cine es fa molt llarg avui en dia. No, als anys 70, les pel·lis comèdia també duraven 2 hores i mitja.
L'any 91, Jack Nicholson i Warren Beatty, per cert, en aquesta edició de l'espectacle més gran del món hi havia alguna pel·lícula que consideres que...
Hi havia Cantant sota la pluja. Que...
Ja,
no sí, clar, però no va estar ni nominada a millor pel·lícula.
Ah, no?
No, no. Aquesta gran pel·lícula de Stanley Donen i el Gene Kelly no va estar ni nominada.
Mola.
I un any que va guanyar, en fi, la pel·lícula que li agrada el bastó.
Any 91. Jack Nicholson i Warren Beatty van anunciar l'Oscar a la millor pel·lícula, que va ser aquesta.
And the Oscar goes to... Driving Miss Daisy.
Per això reien ells directament.
Un rotllo de pel·lícula, per favor.
Ningú és Driving Miss Daisy, passejant la senyora Daisy, és una pel·lícula molt fluixeta que queda salvada per dues interpretacions formidables de la Jessica Tandy i el Morgan Freeman, que estan bé, però la pel·lícula és molt molt fluixa. I va guanyar El club dels poetes morts,
que és una pel·lícula magnífica.
És una pel·lícula, per tant, en fi, crec que una cosa dolenta als acadèmics dels anys 90, però n'hi ha més.
Sí, l'any 2000, l'Oscar per la millor pel·lícula és aquesta.
The Oscar goes to American Beauty.
American Beauty és una d'aquestes pel·lícules que fa molt mal tornar-la a veure un quart de segle després.
És la pel·lícula que protagonitza
Kevin Spacey.
Kevin Spacey, efectivament.
I la Mena Subari, sí. És una pel·lícula, el Sam Mendes, que en teoria venia de fer grans obres de teatre a Londres, va debutar a Hollywood amb aquesta sàtira crítica americana, però que és molt de subratllat, molt d'una pel·lícula molt òbvia, que en cap cas aprofundeixen els personatges i en bastants moments de sàtira descarnada, cínica, pròpia d'aquell any. I jo, per mi l'any 99, que és l'any on es va rodar American Beauty, és el darrer gran any de la història del cinema. És un any on s'estrena, a part d'estrenar-se Matrix, La princesa Mononoke, Todo sobre mi madre, Eyes Wide Shut, que no va estar ni tan sols nominada. Era l'any de El dilema, aquella pel·lícula amb l'Al Pacino, sí, que no sé el que era, fabulosa, i El sexo sentido, que també és una de les grans pel·lícules de terror dramàtiques dels darrers anys.
I va guanyar American Beauty.
I va guanyar American Beauty.
No.
No. I parlem abans del cinema de terror. El cinema de terror ha tingut molt poc triomf als Oscars. El Silenci dels Corderos sí que va guanyar, però, per exemple, El Exorcista no va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula. Tauró,
i El Resplendor?
Tampoc. El Resplendor no va tenir cap nominació a l'Oscar.
En sèrio?
Cap.
Ni Nicholson?
Zero.
Que, per cert, em deies que, abans em deies que Filmin, la pel·lícula dels Oscars més vista a Filmin és El silenci dels corderos, no?
El silenci dels
anells. És que és molt bona i envelleix molt bé aquesta pel·lícula.
I és una de les tres pel·lícules de la història del cinema que va guanyar els cinc premis. El de millor pel·lícula, millor director, millor actor, millor actriu i millor guió.
Quants cops ha passat això?
Ha passat tres cops a la història del cinema.
Una, aquesta, El silenci dels corderos.
L'altra, Alguien voló sobre el nido del cuco.
Que va guanyar, per tant, pel·lícula...
El director Miles Forman, l'actor...
L'actor Jack Nicholson, ella que era la Fletcher, no?
El Louis Fletcher i el millor guió.
El millor guió. I l'altra?
La primera de totes, Sucedió una noche. Una comèdia formidable, sí, del Frank Capra amb el Clark Gable i el Claude Colbert.
Anem a l'any 2006. Jack Nicholson anunciava l'Oscar.
And the Oscar goes to... Crash.
Crash. A mi em va agradar Crash, eh?
Ai, ai, ai. Sí, t'agrada Crash.
A mi em va agradar Crash.
T'agrada Crash i no t'agrada La La Land? Ens hem de plantejar unes coses aquí, eh?
No, La La Land em sembla una pel·lícula francament avorrida i, en canvi, en Crash em va agradar. A tu no t'agrada, eh?
Crash, potser has vist la del Cronenberg. No és la del Cronenberg.
Quina és aquesta?
Aquesta és la del Matt Dillon. La dels accidents d'aquella a Los Angeles.
Ah, no, aquesta no.
Ah, clar.
Em pensava que era el Crash aquell.
No, si Cronenberg guanya l'Oscar millor pel·lícula, hi ha incendis, hi ha manifestacions a Los Angeles.
Ah, jo pensava que era el Cronenberg.
No, Crash és aquesta del Paul Haggis, una pel·lícula d'històries creuades, Infecta, que ningú recorda, i que va guanyar l'Oscar a Brokeback Mountain, possiblement una de les pel·lícules més dels grans melodrames dels darrers anys.
I arriscada en l'època.
I molt arriscada, abans d'època, estem parlant... Aquell any també es va aprovar el matrimoni amb persones del mateix sexe a Espanya, per tant era un any on, diguem-ne, es normalitzava les relacions homosexuals, i Brokeback Mountain contribuïa també a això. Malauradament va perdre per una pel·lícula bastant dolenta. El Paul Haggis, el seu director i guionista, es va ficar a la cienciologia i ha tingut una darrera part de la seva carrera bastant poc lúcida.
Anem a... Fa 5 anys, quan Julia Roberts anunciava la millor pel·lícula.
And the Oscar goes to Green Book.
Green Book.
Green Book, el Viggo Mortensen. Green Book és una pel·lícula que s'adhereix en aquesta línia de Passejant a la senyora Daisy. És una pel·lícula de migdiada, tarda de dissabte, que no està malament.
És el Peter Farrelly, no?
Sí, no ho fent, una pel·lícula correcta, tot està al seu lloc. Però, clar, aquell mateix any teníem La favorita, del Yorgos Lanthimos, i teníem Roma, del Cuarón. I és molt curiós, l'any de Roma, Netflix va invertir 30 milions d'euros, de dòlars, perdó, per la campanya de promoció de Roma. 30 milions, que és la xifra més gran en la història, perquè Roma guanyés un Òscar que finalment no va guanyar.
Atenció a 5 grans pel·lícules que no van tenir cap nominació als Òscars. La primera, ja ho he dit, que és aquesta. Estem parlant del Resplendor de Kubrick, l'any 80.
Ni la Shelley Duvall ni el Jack Nicholson.
Shelley Duvall tenia el pitjor doblatge de la història dels doblatges a Espanya.
Que va fer el Kubrick amb el Molina Foix, que estaven allà al Kubrick.
Ho van decidir ells.
Sí, clar. Esclar,
ella era la Verónica Forqué.
Exacte.
Un desastre de... Però una veu de pitu?
Bueno, però així el recordes. Mira, hi ha doblatges que no recordes. En canvi, aquest el recordes.
Quines pel·lícules van nominar llavors en aquells anys, Jaume?
No recordo l'any 80 qui havia nominat, però bueno, era una d'aquestes coses que eren imperdonables.
Espera, tu, com ho estan passant aquí ara? Toro salvatge?
Imagina't.
L'home elefant?
El David Lynch, una de les millors pel·lícules de David Lynch.
Sí, Tess?
Sí. del Roman Polanski, fabulosa.
O Gent corrent, que és el que va guanyar la pel·lícula, Ordinary People.
Que és una pel·lícula Robert molt Redford. Millor, molt millor del que la gent està recordant.
Totalment d'acord.
Molt complexa, amb moltes capes, i que la veus avui en dia, que parlem de la salut mental, crec que tothom hauria de veure
Totalment d'acord, amb el Robert Redford, sí. Blade Runner, de Ridley Scott, tampoc va guanyar cap pel·lícula. Ai, cap... No va estar nominada
a res.
És l'any que abans comentaves d'E.T.
I de Gandhi.
Però i d'Oficial i Cavaller, que era aquella cosa sucrada.
Oficial i Cavaller també entra a l'època de Top Gun, aquestes pel·lícules així, amb una cançó famosa, una parella romàntica, Footloose, Top Gun, Oficial i Cavaller.
Any 1993. They say we're young and we don't know. Aquesta pel·lícula no va estar nominada a res.
Ni a guió original. Estem parlant d'Atrapado en el Tiempo, aquesta pel·lícula meravellosa de Bill Murray que recordem sempre a tots, i és una pel·lícula que no va tenir cap nominació. Era l'any de la llista de Schindler, per tant, un any on hi havia gran cinema, però estem parlant d'una pel·lícula que, com a mínim, el guió original hauria de tenir-lo nominat o guanyar-lo.
I n'hi ha una altra que tampoc va estar nominada a res. A l'any de Shakespeare in Love.
A Gran Lebowski. Una pel·lícula de culte, aquestes que no va funcionar massa bé en el seu moment en cinema, sí. I en canvi tothom la recorda 25 anys després amb molt més carinyo i afecte que Shakespeare in Love.
També t'he dit que estàvem parlant de l'any Shakespeare in Love, has dit que hi havia Salvau o Soldat Ryan, hi havia La delgada línia roja, hi havia La vida és bella,
que a mi no m'agrada gens, ja ho
sap. A mi sí que m'agrada. Del Roberto Benigni, que va muntar aquell show quan sí. La Sofia Loren li va donar a l'Oscar com a millor actor. I una pel·lícula que a mi m'agrada molt i que reivindico sempre, El show de Truman.
El show de Truman, d'un director que mereix tota reivindicació possible, que és el Peter Weir, sí. Un dels millors directors
australià, no? És australià, no, Peter Weir?
Único Testigo, Master and Commander, El club dels poetes morts. El Peter Weir té un munt de pel·lícules meravelloses i El show de Truman és, la veus avui en dir, ja parla de coses de les que estem...
Efectivament. I, escolta, cinc directors que mai han guanyat un Oscar i que és una barbaritat que no l'hagin guanyat.
N'hi ha molts, però mira, podem començar amb el més famós, que és l'Alfred Hitchcock.
Mai.
Abans parlàvem aquesta trobada amb sospecha que no havia guanyat, el Hitchcock el van nominar i van acabar donant-li un premi honorífic, que és allò que fan sempre els Oscars de...
No abans de que se'ns mori...
Quan encara estàs per fer un discurs, guanyes un premi. Mm. Un altre, l'Stanley Kubrick, parlant del Resplandor.
Increïble.
El Kubrick, és que ni tan sols la seva pel·lícula pòstuma, que era Eyes Wide Shut, va tenir el reconeixement que mereixia. L'altre, l'Orson Welles. Un director que només va estar nominat per Ciudadano Kane, és que pel·lícules com Set de Mal o El Cuarto Mandamiento no van tenir cap tipus d'impacte als Oscars. Un altre dels clàssics, el Chaplin. El Charles Chaplin tampoc va tenir cap Oscar a millor pel·lícula. Tiempos Modernos no va tenir cap nominació. Sí. I també recomano a la gent que trobi a YouTube, estan les gales dels Oscars, els moments d'acceptació dels premis honorífics. Són preciosos els discursos que fa aquesta gent.
Tots aquests, eh?
Tots. I el Sidney Lumet, que per mi és un dels grans també directors dels anys 70 i 80, cap ni un, el director de Network o Tarde de Perros, però el discurs del Sidney Lumet quan li donen l'Oscar honorífic és preciós, és magnífic.
Jo tinc dues injustícies que vull dir. Una és que hi ha una de les pel·lícules que a mi més m'agrada de Spielberg, que és segurament la més maltractada, que és El color púrpura. A mi em va agradar molt El color púrpura. Molt vol dir molt.
I és un dels rècords. 11 nominacions, cap Òscar.
Cap Òscar. Aquí jo això no ho perdono. I una altra cosa que no perdono, avui ho recordava un quart de set del matí, i és que va guanyar l'Òscar a millor cançó. Estem parlant de cançó, eh? Va guanyar Òscar a... Cançons han guanyat... Cançons espantoses. Va guanyar la pitjor cançó, segurament, crec que de la Whitney Houston, la del Príncipe d'Egipto.
Amb la Mariah Carey.
Amb la Mariah Carey. Mariah Carey era. Mariah Carey. When You Believe va guanyar, en lloc de guanyar, el Don't Wanna Miss a Thing d'Armageddon de...
Aerosmith.
D'Aerosmith. Que allò és un pecat mortal. En fi, Jaume Ripoll. Moltes gràcies. La setmana que ve, més. Que vagi bé, eh?
Visquen els Oscars.
Això sempre. D'aquí uns moments... Passarà que hi haurà Nit dels Oscars amb el Xavi Mundó dirigint l'orquestra. La Nit dels Oscars del diumenge que ve. D'aquí us m'espera més David Broch per parlar de televisió i de Victoria Federica, que efectivament se'n van tenir tres.
Em miro al meu bany i penso, això necessita un canvi, ho visualitzo. Uf, m'encanta. Vaig a Bauhaus, vull aquest mirall, i el moble també, res m'atura. I tot al millor preu. M'ajuden amb tot. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, bany nou, així sí.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
L'exposició Tim Burton's Labyrinth arriba a Barcelona. Endinsa't en la ment del genial Tim Burton, descobrint les obres originals del director en una exposició immersiva on cada recorregut és únic. Des del 8 de març al Palau de Victòria Eugènia. Entrades a timburtonexhibition.com.
Descobreix la màgia del Cabernet Sauvignon amb Gourmet La Vanguardia. Mas Vilella Negra de Saller Mas Vilella, Gelbenzu Evo de Bodegas Gelbenzu i Summa Varietalis de Marquès de Grignon. Una fantàstica selecció de 6 ampolles que, per només 79 euros, podràs fer realitat a gourmetlavanguardia.com.
Les oportunitats passen volant com el 25% en aire condicionat Midea.
Amb wifi i 3D inverter.
A més, 10% en la instal·lació, finançament fins a 24 mesos i molt més.
25% en aire condicionat Midea, a la botiga web i app del Corte Inglés. Vola!
Només fins al dimecres 20 de març.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres, 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A SM Savall estem compromesos en fer un món més sostenible, un país més verd. Retirem tot tipus d'amiant de forma segura. Protegim així el medi ambient. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a smsavall.es.
Ho sentim, però no queden utilitaris de lloguer. Li importaria anar en un descapotable últim model?
Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros i a més t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més ni més, calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
19 minuts i les 12.
Hola,
bon dia. Bueno, escolta, bueno, jo em pensava...
Veig molt calent amb aquest tema, eh?
Molt, sí. Perquè jo em pensava que no passaria.
I tant. Jo també.
Que sí. A última hora això cauria. Doncs no, ja grava.
Estan gravant, han començat a gravar.
Victoria sí. Federica, és a dir, és la primera persona de la família reial espanyola que ha decidit participar en un programa, un reality, no és això o no? Sí,
sí. No, és un talent. Bueno, no, tampoc és un talent.
És un programa de... És un repte.
És un concurs de repte.
Sí, és un concurs.
Sí, no és ni talent ni reality, és un concurs de repte.
I quan debuta?
D'autosuperació. Ui, encara no falta, eh?
Ah!
S'estan gravant la cinquena temporada i encara s'està matent la quarta.
Però recorda que quan vam anunciar aquí que s'havia el fitxatge, vam dir, sí, segurament això es gravarà... No, és que s'està gravant ja, amb la qual...
Però estan assajant, per ser més precisos, estan assajant coses.
Jo crec que això anirà abans de l'estiu, eh?
Bueno, de fet, les audiències són bones, eh? Espanya fa un...
Bones. Sí, és un programa que funciona bé.
14.
Sí, sí, és un programa entretingut.
Veus un tio... Qui presenta això, m'has dit? El Roberto Leal, va dir?
Sí.
Sí.
Sí,
ja comencem amb els noms. No, aquí el que tenim és...
Roberto Leal, sí. Que... És el jurat, que és d'on ha sortit tot, perquè sí. El jurat és un programa típic de jurat, que es valora, no? I és el Juan del Val. Juan del Val, per la gent que no el conegui, que és aquest senyor que és el marit de la Núria Roca.
Ah,
sí. Que surt a l'Hormiguero...
Un senyor que no és comunista, precisament, eh?
No.
Ah, que és molt de dretes, no?
Sí, déu-n'hi-do.
S'ha fet conegut per les seves opinions, sí, no? Diguéssim, sí. Tirant sempre cap a la dreta.
Sempre carrega cap al costat dret.
Però clar, és un dels col·laboradors, personatges forts de la productora, sí, de l'Hormiguero, del Motos.
I això fa l'Hormiguero, sí, sí.
Això és Salvador, per entendre.
Sí, el Jorge, sí, Salvador.
És a dir, ell ha parlat ja d'això...
Perquè... Si hi ha el Jorge Salvador darrere, això, sí, va bé.
I també n'ha parlat, sí, el Jorge Salvador.
Però n'han parlat, perquè, o sigui, n'ha parlat perquè algú li ha dit, pots parlar, sí, o de fet, parlen si vols, per generar xup-xup. Si no, això no surt.
Correcte.
No diu, no, diu, no diu estem gravant. I aleshores ella ha explicat que ella no ha demanat res, que no ha exigit res, que tot això que ha sortit que era mentida. No?
Que no ha exigit que no es parli de la seva família, perquè el programa mai es parla de la família, que de diners, sí, normal dels altres. Que ja fa un mes que està preguntant o assajant coses vinculades amb proves que està veient de l'actual temporada, quan no sap quines proves li assignaran. I també que internament, això ho explica el Jorge Salvador, es referien a ella com la senyora X, perquè ningú de l'equip, pràcticament ningú, sabia que estaven treballant amb aquesta senyora.
Està molt bé, però és un gran boom, això,
perquè,
eh?
Sí, sí,
és un gran boom. I ara ho aniran...
I que és molt normal i molt simpàtica.
Això ho
petarà,
eh?
Home, el morbo és molt gran, no?
A més, tu tens l'Hormiguero al teu costat. O sigui, l'Hormiguero, que és la productora... Això ho anirà,
home,
ho anirà escalfant, ho anirà escalfant,
i el risc és molt petit, perquè recordo que és un programa gravat, o sigui, passi clar, el que passi, clar, 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 hi haurà un senyor allà amb una cinta de casset, bueno, amb un ordinador d'itat.
Anem a Rosa Benito? Uix, qui és aquesta? Sí,
ja comencem,
no,
però, jo... però qui és aquesta
paia? No, tu saps, Jordi, que jo sempre porto temes d'aquests, sí, de... no, de delicatessen.
Exacte, de delicatessen.
De gourmet.
Sí, sí, sí.
I el Pere això no ho toca. No,
depèn del dia, depèn del dia, però aquesta senyora no sé qui és.
Hauries de saber qui és.
Sí, sí, Rosa Benito és la dona, exdona d'Amador Mohedano.
Molt bé.
I per tant, és la cunyada de Rocío Jurado.
Sí, senyor.
Ah, vale, i veus?
I mare de Chayo Mohedano, que és un altre personatge...
De Rocío Jurado?
No, perquè Chayo Mohedano és l'ex...
Està mort. És el del petó amb el senyor aquell del cavall arrissat?
Qui?
Com, com? Sí, sí, sí. Quan es va separar o se li va morir el marit. Hay que tenir marit torero que se li va morir.
No, la Rocío Jurado.
No és aquesta?
No, estava casada.
Rocío Jurado estava casada amb el Pedro Carrasco.
Sí, després amb l'Ortega Cano.
Llavors
amb l'Ortega Cano. Que està viu.
Sí, vale, vale. Però m'estic confonent.
Rocío Jurado no saps qui és?
És que estan tirant molt ja enrere.
Però hi ha una pel·lícula de fa molts anys que s'ha fet un petó amb un senyor
amigo. Ah, a mi em pensava que era de la vida real.
Qui és aquesta? La Pantoja, deu ser, no?
Ah, això, la Pantoja, vale.
No sé què parla.
Home, per jurar que la Pantoja vaig dir que he perdut.
No, clar, són les dues folclòriques.
I què va passar amb la Benito?
Bueno, què ha passat?
La nostra Benito estava vetada a Telecinco. O sigui, recorda Telecinco, quan va fer fora, va tancar Sálvame, van dir, no volem saber res d'aquests personatges que han format part de l'univers Sálvame. En aquell moment Rosa Benito ja no hi era, però havia estat una de les cares visibles de Sálvame. Torna, i a més torna en aquest programa que és els del divendres, de Santi Acosta, que és l'únic, diguéssim, l'únic reducte que queda al grup de programa de cor, no?
Sí.
De programa que, bueno, ja el Societe, però és una altra història. I clar, el retorn de Rosa Benito jo crec que implica moltes coses. Implica que la cadena o el grup comença a veure que si no comença a tornar enrere... se'n va la merda, perdó, perquè les audiències...
Suma-li, la Isla de las Tentaciones.
Clar.
Ara ve això que salten de l'helicòpter.
Sí, els Supervivientes, que
després,
s'ha tornat dijous.
També mantenen el Gran Hermano Duo, que s'ha acabat ara, vull dir...
Sí, però
al final,
Hermano, per
aquest
exemple,
canvi de línia tampoc s'ha notat.
Gran Hermano ha estat l'edició menys vista de la història de Gran Hermano.
Sí. El canvi molt informatiu sí que es nota, el canvi de línia.
Sí, però que, vull dir, que jo crec que a nivell d'entreteniment, ells necessiten tornar una mica, o jo crec, tornar una mica a l'essència del que havien estat, perquè si no, la gent no ho compra i s'està demostrant. O sigui, les tardes són bàsicament d'Antena 3 amb les sèries i amb les Sonsoles, menys quan l'Anna Rosa... I els matins tampoc són d'ells. Sí. Jo crec que necessiten recuperar... No sé si Rosa Benito és el personatge idoni, però és una senyal de que s'està tremant alguna cosa.
Anem a TV3 amb les gales d'Eufòria.
El concursant que es queda... amb un 34% dels vots.
Que s'ha venut,
sí,
que és l'estrena més baixa des que va començar, però és normal, no?
Bueno, hi ha diverses versions d'això.
Perdona, un 17%.
Sí, sí, sí. No. És una bona xifra,
molt bona.
Però el problema és comparar-la amb la primera temporada, el primer capítol de l'any passat, que va arrencar fortíssim. I les xifres són semblants al primer any. Aleshores, hi he estat investigant.
El desgast també juga.
Eh?
El desgast també juga, és a dir...
Sí,
bueno... Edició.
Jo he estat investigant i he estat remenant papereres. Tu saps que jo remeno papereres
detectiu,
i busco...
Detectiu Mas.
Detectiu Mas, buscant detectiu papers. I el gran debat que hi ha a la tele és si això és una bona xifra o no és una bona xifra. Aparentment sí, perquè resulta que la gent ara, més que mirar-ho, la gent jove, per la tele normal, a la tele lineal, ho està mirant per la plataforma. I a la plataforma va veure moltíssima més gent, un 40% més gent que l'any passat.
Però no es comptabilitza a nivell de...
Però clar, no es comptabilitza. I a més, a la plataforma, Jordi, quan ho posa un tio que està connectat, no se sap qui ho està veient, a diferència dels audímetres. Els audímetres se sap que ho està veient al vestit amb les dues filles, i per tant sí, compten sí, com tres persones.
Sí, sí, sí.
I a canvi, quan és plataforma, saps que hi ha un tio mirant, però poden ser 20 amics.
Pot ser tota la família o un grup de...
Però també estan contents amb les xifres.
Sí?
Diuen, sí, diuen que han pujat.
Bueno, ja TV3 sempre està content.
Sí, bueno, però ja he estat investigant molt. Sí que el grup 45-64 de la tele normal, sí, aquí justeix una miqueta, però diguéssim que és el grup de 45-64.
Ah, bueno, però és normal.
Justeix, sí, però és un graner de vots o un graner d'oients.
Però és curiós, perquè la primera edició, el públic jove que la veia, sí, la veia a la tele.
Sí, sí.
Val, i una altra cosa que va passar aquest diumenge...
Que va arrencar molt bé, vull dir que va haver una actuació de la Rosalía molt xula i...
Rosalía?
No, perdó, d'una noia que... va fer una cançó
no
de la Valèria, que va fer Me quedo contigo de la Rosalía, que
no
va ser un moment...
No
va ser brutal.
Bueno, va imitar l'imitadora.
Sí.
Va imitar el Goya.
Val. Sí. Diumenge es van ajuntar dos reportatges espai-temps. Un al Jordi Évole amb els 20 anys de l'11M, parlant amb periodistes, i després... Televisió Espanyola desvelava l'entrevista que va censurar a George Bush, Alfredo Urdaci, per ordre de José Antonio Sánchez, que era el director general de Radio Televisió Espanyola, fil directe amb Moncloa, José María Aznar.
Però aquí ens hem discutit el broc i jo a fora, perquè em diu que sóc un avorrit amb els temes que...
He dit que ahir em vau parlar bastant.
Sé que m'heu parlat molt, però a mi em queda algun serrell per comentar. I procedeixo a comentar-lo aquí. Home, manipular és la gràcia una mica, també.
Sí, sí, ho sé.
Una... Bueno, ya está todo dicho, está muy bien, etcétera y tal, ¿no? Pero allá de, fíjate que Acebes le pregunta a una extranjera, diu la Mamen Mendizábal. Efectivament, o sigui, aquí estem focalitzant molt en que el PP era molt dolent, va manipular molt. Sí. Podem obrir un parèntesi i recordar què va passar durant el referèndum de l'OTAN, quan es van carregar el Balbín per aquest motiu, etcétera, etcétera, ¿no? Però a mi condueix això que ha passat amb l'Ebola a dir-me, vale, hem passat 20 anys i ara descobrim això? No ha passat en més casos? Aquí a Catalunya passa o no passa?
Però
és molt fàcil parlar d'un fet de fa 20 anys i que tothom surti més o menys rajant, però fixa't que en aquell moment el mateix Gaby Londo li arriba la possibilitat d'entrevistar a l'Otegi i no ho veu clar. Per què no ho veu clar? Perquè si l'hagués entrevistat l'haurien matat. I els periodistes pregunten als estrangers, no pregunten als espanyols. Vull dir que sempre és més difícil tot mirar-ho des d'aquí.
Vale,
a part de moltes altres coses, eh?
Val, una altra cosa. TV3 comemora...
Perdó, hi ha una cosa. I el documental de la Espanyola, del documental de la U, a mi m'estranya molt que en 20 anys ningú hagués explicat aquesta història.
A mi també.
Sí.
No trobes raro?
Molt. Jo també ho vaig pensar. Doncs... Perdona, i el més estrany per mi de tot, i és que tu tens un tio contractat que es nega a participar en un documental de la teva cadena.
Sí, però jo crec que...
El
contracte no t'obliga a participar.
No, clar.
I a més a més, com va dir el guai a la tertúlia, pel que havia de donar aquest senyor per les explicacions que podia anar a l'Alfredo Urdaci...
Però aquest tio, un jutge l'hagi donat la raó i se l'hagi reincorporat a la Televisió Espanyola, és molt bèstia,
Que el tinguin allà.
Perquè és un tema laboral. Però per què s'explica això ara? Perquè l'Évole estava fent el documental i aixeca una mica la llebre? A més, és un documental que tampoc explica si internament va haver-hi follon dins de Televisió Espanyola. I en aquell moment, Lorenzo Milà...
No va haver-hi dimissions, no?
És que ni Lorenzo Milà diu res, va dir res.
Lorenzo Milà estava als Estats Units, però el que presentava l'informatiu de les dues...
El Josep Puigbó.
El de les 10, del
segon
canal. No, el del segon canal.
El Fran Llorente.
Aquests dos són molt amics.
Ai, Pere, per favor, què?
Jo no he dit el nom en cap moment.
El Fran Llorente i Lorenzo Milà.
Sí.
Sí.
Un va ser director d'informació, l'altre subdirector. Llavors, com és que no va haver-hi xup-xup en aquest moment sobre això? A mi em segueix tenint intrigant. I, per cert, admirable el Bush, que no porta ni un paper,
fot
un recital comunicatiu.
Sí, totalment d'acord. Bueno, la televisió pública catalana va commemorar els 50 anys amb l'execució l'execució de Puigdentí, que emetent Salvador, i un parell de documentals, un que s'estrena aquest vespre, Puigdentí, que llibre vermell. La pel·lícula, l'audiència va fer un 8,5. La podem veure a Filmin,
sí,
si no l'hagi vist. Sí. És una pel·lícula magnífica del Manuel Huerga amb el Daniel Brühl fent de Puigdentí, que està esplèndid. Algú vol dir alguna cosa d'això, no?
El Pere, perquè...
Jo que soc l'avorrit de la casa.
No?
El documental aquest que s'emet aquesta nit ja està al 3CAT. Perdó, és que no sé què m'ha agafat aquí, ha sigut entrar al locutori i m'ha entrat un pollastre dels grossos, eh? M'ha tirat alguna cosa a l'aire. No, que hi ha diverses coses a comentar. Una novetat, que és... que a la sala de deliberacions del Puig Antic hi havia micròfons a la sala. O sigui, els militars, mentre deliberaven, algú els grava. Però no s'acaba d'aclarir això. I l'altre, que hi ha un senyor que es diu Ángel Juanes, que això em fa pensar amb la tertúlia de dijous.
Sí.
Aquí va venir una germana al Puig Antic, dijous passat, amb estant d'aquí de cos present, i em va explicar que això ho havia revisat el Suprem, i que va haver-hi... Perdó, Jordi, ho sento,
Bueno, és igual, anem a canviar de tema. No, perquè si no patirem. Anem a parlar... Què volies parlar de Netflix?
Netflix, compta amb això.
El Nadal Alcaraz. Jo vols dir que això va?
No.
Jo tinc dubtes.
Jo el que veig és que hi ha un intent, ja ho hem vist amb OT, Amazon Prime, de fer directes, i a Netflix, ara passant-se a les retransmissions en directe esportives, que em sembla que és un perfil que no s'havia tocat a les plataformes i que no, no em sembla casualitat que de sobte organitzin un amistós amb els dos grans tenistes espanyols que hi ha per provar una mica com funciona el directe, sí. Com, sí, i és una plataforma capaç d'aguantar el format. Jo, en fi, crec que Netflix provarà més
coses. Està fent coses. Bueno, totes les plataformes, que Amazon faci el té.
Sí, sí, per això et dic, que no em sembla casualitat.
Està
i,
molt bé.
I a banda que el partit fos una...
Per cert, la gran Amazon, les... això de l'Arena Roja funciona?
Bueno, és que resulta que hi ha unes xifres que són extraordinàries. Està al top 10 d'Amazon Prime de 80 països i el número 2 d'Amazon Prime d'Estats Units. Clar, vol dir que als Estats Units, diguéssim, hi ha moltíssima gent que està veient aquesta sèrie.
Hi ha fenòmens incontrolables i imprevisibles. Bueno, o sigui, això, jo crec que cap dels productors i dels... No?
Són crispetes, són crispetes.
Sí, però no crec que en cap moment imagines que... Mm. És a dir, és, no sé, és com la Casa de Papel. Tu, quan va començar la Casa de Papel, que es va estrenar a la tele, a Antena 3...
Sí, ningú s'ho podia imaginar.
I ningú la va veure, jo crec que ningú s'imaginava que seria un fenomen global. I les plataformes, una de les coses bones que
però
tenen...
Mira, també, aquest... Però no cal anar a les plataformes. Te'n vas enrere, a Perdidos, Lost, a la 2, sí. Quan ho feien, no mirava ningú, sí. I després la gent va començar a mirar per internet, descarregant-s'ho per internet.
Sí, senyor.
I hi ha fenòmens com molt inexplicables.
Sí, sí. Uh-huh.
Bueno. Marcelés.
Hola.
Hola, què tal, com estàs?
Jo molt bé, i vosaltres?
Pues mira, fatal com sempre.
Divendres va debutar a l'última hora i...
No, bé,
va aguantar, bé. No, no, va aguantar bé.
M'ho heu posat difícil.
És una mica,
el podem atacar o no? Li podem dir coses?
Sí, una mica, sí, una mica, sí, tant, sí, tant, sí, sí. Bueno, porteu-vos estàs bé tu, què? Com ho portes?
Jo ho porto millor que ahir, la veritat. Ja ho començo a gaudir una mica.
Ah, sí?
Sí.
Hi ha una parella de ball a les 6 del matí.
Sí.
A veure, que
sí.
Abans eren Bartolí Usart i ara és Pedrol Segués.
Hòstia, perquè Pedrol...
El millor
Pedrol,
de cada casa.
No, Pedrol és...
Ah, sí? És... Sí. Vale, vale.
I aquest juga a fons de pista, és Miroslav Mezir.
És amorodi.
Que juga a fons de pista. Bueno, què?
Comencem?
Sí.
Vinga, va, comencem amb el Tu diràs, on tenen problemes recurrents a l'hora d'explicar als titulars del diari L'Esportiu. El seu estudiant en pràctiques, el Rubén Pérez, li ha passat exactament el mateix amb dues setmanes de diferència.
Que està pendent de renovar. L'Esportiu titola... L'Esportiu titola...
Ai, mi madre!
L'Esport parla de situació límit amb una foto de Xavi Hernández cap cot. L'Esportiu titola... L'Esportiu titola...
Ai, mi madre, el bicho!
Ja, noi. Al final, traeix. El verb titular traeix.
Sí? Bueno, què més?
Va, al Matina Codina, l'Ernest Codina li demostri al Guillem Gisbert que està ben informat no és la seva millor virtut.
Balla la mazurca, el primer disc de Guillem Gisbert. Moltes gràcies per venir al Matina Codina.
A vosaltres per convidar-me.
Els fans, aquesta tarda et poden venir a veure Discos 100, no?, a Barcelona, perquè signaràs discos.
Això va ser divendres
molt bé, passat. Sí.
Però va anar molt bé, eh?
Sí.
Sí.
Tornarem a repetir.
Bon delay, bon delay.
Té-la,
ai, pobre.
Pobre Ernest. Què més?
Seguim. Aquest cap de setmana, el Joan Maria Pou i la resta del Barça jugué a RAC1 han demostrat que tenen molt futur com analistes de cinema i també com a imitadors.
Ai.
Si li diuen Rocky, quan crida el seu central Vivian, pot fer-ho imitant Silvestre Stallone.
Com ho feia?
Vivian!
Pou d'altre.
Més o menys no, així, no?
Mira, els Oscars són aviat.
Sí. Sí.
Era Adrián, però bé, també val, eh?
No pot parir, tu.
Va, seguim. Avui també hem entès perquè, a diferència de tots, el Víctor Endrino mai no pateix per trobar plaça d'aparcament.
Si tu ets d'aquelles persones que no tens pàrquing i aparques al carrer cada dia o cada nit quan tornes de la feina i hi ha dies que tornes cansat i no estàs com per recordar on has aparcat el mòbil i no estàs com per recordar on has aparcat el mòbil.
No li hem demanat quin mòbil té per aparcar, però deu ser petit.
Hi ha alguns mòbils que són...
És veritat. Acabo de veure, falten dos dies per Supervivientes.
Dijous, sí senyor.
Comença Supervivientes.
Sí senyor.
És gent coneguda o no?
Bueno, està la Carmen Borrego, em parla aquí una mica
del casting. Ah, sí.
El fill de l'Àngel Cristo.
Bueno, bueno, tot tenim, el lumpen, eh?
Tenim el millor de cada casa.
El millor de cada casa. Sí.
El García Aguado.
Bueno, tenim Mijaca, Galopa i
ja Cornamento, eh? La resta ja són, diguéssim, ja són, morralla. Bueno, sí.
És Europa League.
Això seria.
És Europa League.
Exacte. Confans.
Endavant, què?
Tirem l'últim tall?
Sí.
Acabem amb l'Albert Sort, que avui m'ha posat la feina fàcil, sabent que estic començant amb el diàling, perquè ens ha demostrat que ell també té problemes amb la justícia.
Aviam.
La decisió l'han pres de manera unànime, sitjutges conservadors,
6 jutges conservadors. 16 jutges, 16 jutges, 16
jutges. Bueno, escolta'm una cosa. He de dir que demà tenim un programa que déu-n'hi-do. Demà ens centrarem bastant en l'11M, perquè demà estarà amb nosaltres el jutge i magistrat de l'Audiència Nacional en excedència que va portar el judici de l'atemptat. Estem parlant de Javier Gómez Bermúdez.
Boníssim.
Demà ens acompanyarà el Monarracú. I demà també aquesta sèrie que s'estrena, demà, que sobre un llibre del Manuel Javois.
Ah, sí.
Que protagonitzen dos actors catalans que al teatre són meravellosos. Però és que a la sèrie estan Pol López i Quim Ávila. Demà, els tres aquí al Monarracú, Javois, López i Ávila, i demà també avançarem, vaja, el primer avançament del nou disc de Sopa de Cabra. Demà, Gerard Quintana i Triquell, junts aquí al Monarracú. Bueno, i al marge de la tertúlia, Ana Gómez, Ferran Casas, Melero, Xavier Melero, Ramon Rovira i Xavier Domènech amb la Mònica Hernández. Demà, per tant, a partir de les 6 en punt del matí, si Déu vol, i amb la fresca, us esperem. Gràcies.